Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 9 de juny, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia. Però abans, en rebeu la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón a les xarxes socials i el Cito Ramírez a les vies de so. I avui en el programa parlarem de la sarna i direu per què. Doncs atenció, que l'Agència de Salut Pública ha notificat 28 brots de sarna almenys a la ciutat de Barcelona aquest 2022, gairebé els mateixos que durant tot l'any 2019. Segons els experts, hi ha diversos motius que expliquen aquest increment de contagis. D'aquí una estona parlarem de què és la sarna, quins són els símptomes i com es contagia. I parlarem d'una altra història totalment diferent, de la llei contra el malbaratament alimentari que multarà bars i súpers si llencen menjar. Els restaurants hauran d'oferir recipients reciclats perquè els clients es puguin emportar els aliments que no hagin consumit sense cap cost addicional, com ja passa aquí a Catalunya. En parlarem d'això amb la gent de Reserro i concretament amb la seva directora general, la Rosa Alarcón. Hi ha una pregunta que ens fem aquests dies, veritat? Quan comencen les rebaixes d'estiu 2022 a Catalunya? Doncs tranquils, perquè tot està preparadíssim perquè comenci tot just a l'1 de juliol i finalitzaran el 31 d'agost. Li preguntarem tot en quant a les rebaixes a l'Àlex Gonyi, que és el president de la patronal del Petit Comerç. I abans d'entrar en matèria a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és saber com està el temps que ens esperen les properes hores. Diuen que està cada dia més a prop aquesta onada de calor, aquest ciclón que li diuen Àlex. Doncs anem a contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia i el Moisés Camunyà té tota la informació per saber què ens espera les properes hores. Moisés, bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem una jornada a Catalunya predominada pels cels poc ennuvolats o clars i tindrem intervals de núvols baixos matinals al litoral central i sud. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran gaire o baixaran lleugerament amb valors mínims de 16 graus a Girona, de 17 a Lleida i a Tarragona i la mínima serà de 19 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes pujaran menys al litoral de Tarragona, on baixaran amb uns valors que arribaran als 36 graus de màxima a Lleida, als 34 a Girona i als 27 a Tarragona i a Barcelona. Per últim, si ens referim al vent, a l'Empordà el vent serà del nord i tindrem alguns intervals moderats, mentre que la resta el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que tendirà a partir del migdia a predominar la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara fins a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A la P7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Barberà del Vallès en sentit sud. A la B30 hi ha retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. A la C58 retencions a Barberà en sentit nord i de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C33 també hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 la circulació és intensa a Mollet en sentit sud i hi ha retencions a Parets en sentit nord. A la C60 hi ha retencions de 2 quilòmetres a Argentona per anar cap a Mataró. A la 2 hi ha intensitat i estones, lentitud i aturades entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Arbúcies en sentit Cervera per un vehicle avariat, per tant demanem extrema la prudència en aquest tram. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda de la B20 hi ha retencions entre Sant Gervasi i la Via Júlia en sentit Besòs, i a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions entre Poble Nou i el Port en sentit Llobregat, retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i cua de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Això és tot, que no és poc. Gràcies, Mireia, per la informació. I anem ara a altra informació, que és la de l'actualitat del dia amb els companys informatius d'aquesta casa, de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant de trànsit i de DGT, perquè plantegen reduir a 100 km per hora la velocitat màxima a l'AP7 a la zona del Vallès.
Sí, proposta que arriba després d'una nova jornada caòtica a l'AP7 per l'incendi d'un camió cisterna que ha provocat cues de fins a 20 km durant pròpies hores. El govern vol regular precisament el trànsit de camions, prohibint la seva circulació en cap de setmana. Els transportistes critiquen la manca de planificació de l'administració i insten el govern a retirar també els peatges de vies paral·leles. Carlos Folqui és secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya.
Tenemos la C32, que todavía tiene peaje, que discurre paralelo a la P7 y que los fines de semana tiene un uso ínfimo. Y lo tiene ínfimo porque la gente opta por coger la P7 y no pagar antes que la C32 y pagar. Bueno, pues que la Generalitat levante esos peajes, asuma el coste.
Els transportistes adverteixen que si no poden circular per la P7 al cap de setmana, això afectarà molt negativament a les exportacions. Recorden que el 2018 ja els van obligar a circular per l'autopista i, per tant, a pagar peatge, i ara que la P7 és gratuïta, els volen fer fora.
I atenció, perquè un camió amb una cuba es desplaça demà a les Garrigues perquè els seus veïns puguin tenir aigua potable.
Sí, són uns 9.000 veïns d'uns 25 municipis que no poden consumir aigua de l'aixeta per la presència de pesticides al punt de captació al pantà d'Utxesa. És la segona vegada que passa en un mes. Hi ha ajuntaments que des de fa uns dies compren i distribueixen aigua embotellada, com el de Bovera. El seu alcalde, Òscar Acero, critica la solució d'enviar una cuba.
Ja veuràs demà, o passat demà, les fotografies, serà un riure de tota Espanya, vull dir, que a Catalunya estan servint aigua potable als pobles petits, vull dir, és que no té cap explicació. Sembla que estiguéssim a un tercer món, vull dir, és indignant.
Els municipis afectats insisteixen en que aquests episodis de contaminació són recurrents, per això demanen solucions de futur, per exemple, que la Mancomunitat de les Garrigues pugui captar aigua del canal Segarra-Garrigues.
I atenció, perquè un nou fàrmac ha aconseguit eliminar completament el càncer de recte avançat.
Els 12 pacients que van participar en aquest assaig experimental, 2 anys després, cap d'ells no tenia presència del tumor i tampoc s'han hagut de sotmetre a cap altre tractament. La investigació és una fita molt important, però encara és aviat per llançar les campanes al vol. La mostra de pacients és molt petita i estem parlant d'un tipus de càncer de recte molt específic. Ho explica Ramon Salazar, director general de l'Institut Oncològic de Catalunya.
Un tratamiento, en este caso muy efectivo, solo contra un subtipo tumoral que es menos del 5% del cáncer de recto. Tienen unas características que consisten en tener cientos y miles de mutaciones, cuando lo habitual en cáncer de colon y recto es tener decenas.
Si en un futur, amb una mostra més àmplia, es confirma el mateix resultat, es podria aplicar una sola teràpia i els pacients estalviarien la quimioteràpia, radioteràpia i la cirurgia.
I detingut per segona vegada el metge d'interior pels presumptes abusos sexuals a agents dels Mossos d'Esquadra.
Aquesta nova detenció és fruit de la denúncia que va posar divendres una cinquena agent. Ha donat una versió dels fets molt similar a la de la resta de policies. El metge, recordem que ja el van detenir a finals de maig i Interior el va suspendre de sou i feina. Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC, troba incomprensible que el metge continués treballant 11 mesos després de que es coneguessin els primers casos.
El departament actualment ja l'ha cagat tant amb aquests 11 mesos que ara no pot fer res, sinó esperar i desitjar que no surti cap cas d'aquests últims 11 mesos, que és ell, són ells els que han permès que visités. En el cas que fos així, demanaríem totes les responsabilitats contra el secretari general Oriol Amorós.
Doncs, si Oriol Amorós no pren la decisió de dimitir, els sindicats confien en que sigui el president de la Generalitat qui el cessi.
I per primera vegada a Catalunya, una gestant ha donat de forma simultània placenta i sang del cordó umbilical en el moment del part.
Són elements que obren un ventall d'oportunitats terapèutiques per a molts pacients. L'Anna Jové de Tarragona és aquesta gestant superdonant. Ja va donar el cordó en el seu primer part i ara no s'ho ha pensat dues vegades per ajudar a més persones. L'Elisenda Farsà, infermera del Banc de Sang i Teixits, explica els beneficis.
La sang de cordó és una aplicació dirigida directa per trasplantament, té un ús terapèutic molt valuós, però tot i així, al llarg d'aquests últims anys, s'han anat desenvolupant noves aplicacions a partir dels seus hemocomponents, els components d'aquesta sang. Amb una placenta pots donar cobertura a molts pacients diferents.
La capa externa de la placenta ajuda, per exemple, a reconstruir lesions als ulls o a cicatritzar grans cremades. I la sang del cordó conté cèl·lules mare que poden servir per tractar leucèmies o alguns tipus de càncer.
I un nen d'11 anys està ingressat a la UCI després de caure des d'una claraboia d'un bloc d'edificis a Salt.
Està ingressat a hores d'ara a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els fets van passar ahir dimecres. El nen va anar a buscar una pilota i el sostre de vidre va cedir i es va precipitar des d'una altura d'uns 6 metres. Arran de la caiguda caiguda al nen, es va fer mal al cap i a l'esquena, però, afortunadament, el seu estat no és greu.
Que es recuperi el més aviat possible. Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
Les 7 de la tarda, 10 minuts, això és la Linterna a Cope Catalunya i Andorra, i ara arriba l'altra actualitat, l'esportiva, amb els companys d'esports d'aquesta casa, encapçalats amb la veu del company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Bueno, d'aquí un moment en el programa parlarem de rebaixes, però veig que també hi ha Can Barça, no?
Ja fa temps que es ve parlant de rebaixes a Can Barça, més concretament de rebaixes salarials de la plantilla blaugrana. Tots sabem que la situació econòmica a Can Barça és molt delicada. Ahir Joan Laporta es reunia amb els senadors del club per demanar-los suport a l'assemblea telemàtica del dia 16, i des de Can Barça, des de la Llotja, si més no, tenen molt clar que aquesta nova rebaixa de sous a la plantilla és necessària i no suficient per reconduir la situació econòmica del club. Com que fa molt de temps que ja es ve parlant que els jugadors del Barça es tornin a baixar el sou, i a més de manera qualitativa, cadascú en una quantitat concreta, ahir Sergio Busquets li enviava aquesta recomanació al president Joan Laporta.
Son parte del juego, sí que creo que no es la mejor decisión hacerlo a través de la prensa, mejor siempre directo y en un cara a cara, y como he dicho antes, yo siempre estoy dispuesto ayudar y a encontrar la mejor solución para todo, no solo en mi club por la situación, sino también en la selección y no solo a nivel económico, sino a cualquier tipo de problemas.
Si en vols en rebaixar el sou, millor que vinguis i m'ho diguis a la cara, en lloc d'enviar globus sondes a través de la premsa. Com està aquest tema? Com està la rebaixa salarial teòrica futurible a la plantilla del Futbol Club Barcelona? Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs els capitans no tenen notícies del Barça sobre una nova rebaixa salarial. Estan empipats perquè la qüestió ha sortit a la llum pública abans que els hagin informat, i per això ahir Busquets va dir el que va dir en un discurs que tenia ben preparat. Laporta públicament ha dit que la rebaixa salarial ha estat necessària però insuficient, i Eduard Romeu, la fotografia que ha fet és que volen rebaixar la massa salarial dels 560 milions d'euros a 400, igual a la del Madrid. Els capitans, pel que em diuen els seus assessors, sempre s'han mostrat disposats a fer un esforç, ho han demostrat amb les tres rebaixes anteriors, però ara em deien que tindria poc sentit. En el cas de Piqué, per exemple, ha perdonat part del seu sou, té contracte fins 2024, igual que Jordi Alba, i Busquets ja el vam escoltar ahir, li falta un any, així que estan a l'espera de tenir notícies del club, però no s'hi posaran de cara.
No es posaran de cara, no serà fàcil, serà cara aquesta rebaixa salarial a la plantilla del Futbol Club Barcelona, de les vies de reconducció econòmica del club que té sobre la taula la junta directiva. Avui a Esportscope la pregunta blaugrana anava per aquí, després d'aquesta reunió de Laporta amb el Senat, després d'aquest plantejament de rebaixa salarial, després d'aquesta reunió també amb Méndez i la cúpula esportiva, mirant què es pot fitxar i no, i amb quins recursos, què ha de prioritzar Joan Laporta a la seva gestió al capdavant del Barça de manera immediata. Activar palanques, vendre jugadors o rebaixa salarial? Doncs la gent, 49,2%, vol que activi ja d'una vegada aquestes palanques financeres. Això ha de ser després de l'autorització de l'assemblea el proper dia 16. 31,7% de copenautes volen que es venguin jugadors. En aquest sentit, ja està molt assumida la sortida de la plantilla de Frenkie de Jong, mentre que un 19%, només un 19%, diu o opina que la rebaixa salarial és la prioritat que ha d'aplicar Joan Laporta a Can Barça.
O sigui, que aquella frase de Laporta de "no estamos tan mal", ara no cal.
Bueno, Laporta ha utilitzat un símil hospitalari, eh? Ha dit que del coma el club està a la unitat de cures intensives, i que si no li donen l'autorització el dia 16 per vendre aquests actius que té en ment la directiva del Barça de vendre, no es podrà passar al malalt de la UCI a planta.
Molt bé.
Aquest és el símil que utilitza ara mateix la directiva del Barça.
Molt bé. Doncs del Barça anem al Real Club Esportiu Espanyol, perquè s'ha acabat una etapa per Diego López.
Sí, capità, porter, jo crec que gairebé intocable a la porteria de l'Espanyol. No el veurem sota els pals de la porteria espanyolista la propera temporada. Punt i final a l'etapa de Diego López en el Real Club Deportiu Espanyol. No és l'única. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. El que era un secret a veus s'ha complert. És a dir, que Diego López no continua com a porter de l'Espanyol. No li renoven el contracte, així com a David López. El fet de que Diego López sigui més significatiu és perquè el club sí que ho ha fet oficial. Demà podria fer oficial que també el capità de Sant Cugat, David López, deixa l'entitat blanquiblava. Diego López marxa després de 6 temporades. És llegenda del club. Rècord d'imbatibilitat. Zamora a segona divisió i deixa una empremta espectacular. Com a record, com a professionalitat, ara que té ja 40 anys. El dilluns a la tarda s'acomiadarà de tothom en un acte emotiu que es celebrarà a l'Auditori Juan Segura Palomares a Cornellà al Prat. També ho podria fer, doncs, també la propera setmana David López. Deixen l'entitat també, de manera oficial, tant Didac com Fran Mérida. El porter suplent aquesta temporada, Oier Olazábal, és possible que es quedi, encara no està descartada la seva continuïtat. També cal esmentar que per substituir Diego López hi ha opcions obertes, com les de Dani Cárdenas del Llevant i Fernando Pacheco de l'Alavés.
Per qui va la pregunta blanquiblava del dia? Qui us agrada més per la porteria de l'Espanyol la temporada vinent? Dani Cárdenas, fins ara porter del Levante, o Fernando Pacheco, fins ara porter de l'Alavés? Guanya Pacheco, i per golejada, 76,6%. Aposten per Fernando Pacheco, 23,4% de copenautes per Dani Cárdenas.
I avui, a 9:15, Gil, comença l'espectacle.
Bueno, comença un nou partit de la selecció espanyola en aquesta finestra de partits dedicats a la Nations League, tercera jornada pel combinat del seu Luis Enrique. Juguem davant de Suïssa i amb una baixa d'última hora, i és que avui hem conegut que per una afecció a les vies respiratòries, Raúl de Tomás ja no participarà amb la selecció espanyola d'aquesta finestra. Això vol dir que el davanter del Barça, Ansu Fati, es vestirà de curt en aquest partit. Venim de 2 empats. Necessitem ja la victòria a territori helvètic. Demà, últims entrenaments de Girona i Nàstic de Tarragona. Recordem, dissabte, Girona-Tenerife per pujar a primera. Dissabte, Nàstic-Villarreal B per pujar a segona. I en el món del bàsquet, recordem, demà a les 9 de la nit, Joventut de Badalona, Futbol Club Barcelona. Quart partit, semifinals ACB. La sèrie està 1-2, favorable al Barça. Si guanya demà el Barça, a la final contra el Madrid. Si guanyés la penya, diumenge, el desempat al Palau Blaugrana a pista barcelonista.
Molt bé. El partit de Suïssa-Espanya el podem escoltar a Cope?
Tiempo de juego. Home. 8:45, sí senyora, 8:45 del vespre. A veure quina sort tenen avui els combinats de la... No sé si anirem de vermell. No, anirem de blanc.
De blanc.
Clar, la selecció suïssa va de vermell. O sigui que avui la roja vestirà de blanc.
Molt bé.
Quines coses, eh?
Doncs estarem molt pendents, senyor Gil. Gràcies. Més actualitat esportiva, ja sabeu, a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies. I nosaltres continuem aquí a la Linterna Cope perquè d'aquí un moment parlarem de la sarna. I per què parlem de la sarna? Doncs perquè han sortit les dades que indiquen que hi ha un increment notable d'aquesta malaltia. Avui en parlem d'ella, de la sarna.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Torna al Liceu l'obra mestra de Mozart, La flauta màgica, dirigida per Gustavo Dudamel en una espectacular producció protagonitzada per Javier Camarena, a partir del 20 de juny. Entrades a liceu.cat.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya es la cuarta vez que llamo y no hay manera que me contesten.
La sanidad está fatal. Mi madre lleva 6 meses esperando para hacerse una prueba.
Falta de recursos y personal. Recortes. La sanidad está en estado crítico. Tu firma será la solución. Entra en firmasanita.es y reclama lo que más te importa. Metges de Catalunya.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Cataluña y Andorra.
La paraula sarna pot sonar a malaltia medieval, a manca d'higiene, a la pobresa extrema, però els dermatòlegs avisen de tot el contrari. La sarna ha tornat amb força i diuen que s'ha disparat a Catalunya fins a 20 vegades més casos que abans de la pandèmia. Per què? Doncs li preguntem a la cap del Servei de Dermatologia del Clínic, la doctora Susana Puig. Doctora Puig, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A què és degut aquest rebrot tan important de la sarna?
Val, la veritat és que no ho podem demostrar d'una manera científica, però sí tenim algunes sospites i creiem que l'haver estat en quarantenes, tancats a casa tantes hores i convivint amb el nucli familiar és el que ha afavorit aquesta propagació de la sarna.
Uh-huh.
És una malaltia, com tu dius, que bé, que sembla bíblica, una maldició bíblica.
Exacte,
de fet,
sí.
És una parasitosi d'un exoparàsit que viu a la nostra capa còrnia i fa petits túnels i que és pràcticament microscòpic. I els primers dies que està el paràsit amb nosaltres no ofereix pràcticament cap simptomatologia. Però al cap d'un temps nosaltres el reconeixem com alguna agressió externa, fem com una certa al·lèrgia, diríem, i és a partir d'aquí quan comença a causar una picor insuportable.
Uh-huh.
I és amb aquest gratat que alliberem el paràsit, i no només el paràsit, sinó també els ous que va deixant a la nostra capa còrnia i que queden al nostre entorn, i per això quan hi ha un contacte molt proper entre dues persones és quan es contagia aquesta sarna.
Uh-huh.
Si convivim moltes hores doncs amb el mateix ambient, estem veient la televisió junts, estem al sofà, compartim el llit, no podem sortir de casa, estem tota l'estona en els mateixos llocs, és on afavorim aquesta transmissió.
Uh-huh. Parlem de no és una malaltia greu, però sí, imagino, doctora, que és desesperant per qui la pateix, perquè això són picors constants i intenses.
Sí, és una picor molt intensa. Nosaltres de vegades ja diagnostiquem la sarna només quan el pacient entra perquè s'està gratant davant nostra i normalment un procura no gratar-se davant dels altres, però és que la sarna no es pot evitar no gratar-se, i després també perquè impedeix el son i dificulta dormir. I la tercera característica és que el picor el tenen diversos membres de la família.
Mm.
Això sobretot quan hi ha una infecció, doncs una miqueta, o una infestació una miqueta més larvada, més mantinguda, és quan hi ha diversos membres de la família acaben infectats.
Mm. El tractament de la sarna, doctora, crec que és molt senzill, sobretot si no està gairebé avançat, no?
Aviam, és senzill, sí i no, perquè de vegades és complicat, perquè només que quedi algun petit ou d'aquest paràsit a la nostra pell, al cap d'una setmana o dues, torna a tenir un petit àcar, diríem,
sí.
Perquè ens entenguem, i aquest torna a proliferar, torna a posar ous i ja tornem a tenir-ho tot liat, no? Llavors, clàssicament ho tractàvem amb tractaments tòpics que s'aplicaven durant tota la nit, i a l'endemà, doncs, aquella persona doncs ja, en principi, ja no tenia el paràsit viu i ho repetíem al cap d'una setmana.
Sí.
Han aparegut algunes resistències a aquest tractament tòpic, que és la permetrina. Primer es van augmentar les concentracions. També hi ha altres tractaments tòpics que s'han utilitzat tota la vida amb sofre, però amb aquests tractaments veiem resistències. I ara donem tractaments via oral, amb antiparasitaris via oral, que també de vegades repetim al cap d'una setmana.
Uh-huh.
El que ens hem vist és que fins i tot fent aquests tractaments via oral comencem a tenir pacients que recauen. I nosaltres creiem que ve donat aquest confinament domiciliari, aquest hacinament, perquè de vegades les famílies doncs conviuen amb espais petits,
sí,
i que això afavoreix la transmissió.
Uh-huh. Doctora, els dermatòlegs en general lamenteu que hi hagi molt poca literatura sobre la sarna, no? I que es controla i s'estudia molt poc.
Sí, la veritat és que s'estudia poc i tenim els fàrmacs que tenim i un cop aquests no funcionin no sé ben bé què farem. Per tant, sí que hauríem de fer una crida a parar més atenció a aquestes malalties que encara estan amb nosaltres, ens incomoden i que realment, si anessin a més, doncs comportarien un deteriorament important de la qualitat de vida de la nostra societat.
I
hem de tenir en compte que alguns llocs del món la sarna és molt més prevalent que en el nostre àmbit i que també se'n beneficiarien d'un millor coneixement d'alternatives terapèutiques.
Doctora, els brots esporàdics de sarna, si no me'n recordo malament, es donaven sempre en condicions molt concretes i sobretot quan coincidien grups de gent, de persones grans, no? Per exemple, residències, a presons, hospitals...
Sí, a l'hacinament,
sí.
Quan conviuen moltes persones en poc espai, és on més fàcilment es transmet. I més quan hi ha una baixada de defenses. I com més sabeu, les persones grans tenen una senescència també de la seva immunitat, de les seves defenses. I per això la sarna amb aquestes persones doncs, es pot propagar molt més. Llavors, si habitualment un adult pot tenir uns quants paràsits a la seva pell, amb aquests pacients immunodeprimits o que no tenen una immunitat correcta, pot haver-hi milers i milers i milers de paràsits i es pot generar un brot que a partir doncs, de les robes i llençols es contagi doncs, tota la residència i fins i tot els llocs on es renta la roba i realment hi ha hagut brots molt importants que habitualment, com tu dius, eren o bé en hospitals on hi havia un pacient immunosuprimit o bé en residències d'avis o bé també a les presons.
Doctora, recomana que tots els convivents d'aquesta persona que té sarna sotmetin el tractament per trencar la cadena de transmissió?
De fet, nosaltres sempre parlem que el tractament de la sarna és el nucli familiar de tots els que conviuen. Si no tractem tots els que conviuen, molt fàcilment se'ns escaparà.
Clar. Per on comença la sarna? Hi ha algun lloc que li agradi més del nostre cos o aquí és indiferent?
Sí, hi ha uns llocs predilectes, moltes vegades a la zona interna dels canells, a la zona del tronc, a la zona mamària, són àrees que habitualment s'afecten. Després, quan ja la sarna porta més temps, pot afectar i donar uns nòduls molt especials a les àrees genitals, amb molta picor. També el dors de les mans i els dors dels peus són bastant característics i on habitualment no afecta és palmes i plantes i la zona facial, excepte amb els nens, on també es poden afectar aquestes àrees.
Uh-huh. Doctora, per la gent que ara mateix tingui picors, no totes les picors vol dir que sigui sarna.
No.
Com
no
diferenciem aquesta...
Sarna, sí. Però els tres criteris que us he dit, una picor irresistible que et rasques encara que estiguis davant de qui sigui, que per les nits et desperta i no et deixa dormir i que hi ha diverses persones a la família, llavors sí que crec que hauríem de pensar en sarna.
Doncs sempre és molt bona nota, doctora. Mira, malauradament malauradament dic que hem canviat de la Covid, que ja m'agrada no parlar sempre de la Covid, i que avui hem volgut parlar de la sarna, que es veu que ha tornat
amb força
i amb ganes, però per això estan els especialistes, per això estan els metges, els dermatòlegs, per tractar això de la millor manera possible i que marxi el més aviat possible. Li agraeixo molt, doctora Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia del Clínic, que ja tens la nostra trucada i que continuem la seva feina. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Interessant la conversa amb la doctora. Les 7 de la tarda, 28 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment parlarem sobre la llei contra el malbaratament alimentari que multarà atenció als bars i restaurants i súpers si llencen menjar. Però abans de parlar d'això, voy a recomendarte un buen restaurante. Se llama La Lubina y está basado en la cocina mediterránea, prestando especial atención a los pescados y a los mariscos. Y les ofrecen un espacio ideal para que disfrutéis de reuniones de negocios, de comidas familiares o de una cena romántica en un ambiente agradable y tranquilo. En su carta vas a encontrar una variedad de mariscos y pescados alucinantes, pero sin duda el plato estrella, pues que es La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. ¿Quieres tomar esa lubina? Pues ya lo sabes, La Lubina en calle Viladomat 257 de Barcelona y el teléfono 93-430-0333, 93-430-0333, La Lubina Restaurante.
La
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas la linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, mañana a las 9 de la mañana...
Me comprometo a un gobierno que esté a la altura de lo que ellos necesitan.
Carlos Herrera entrevista al candidato del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, Juan Espadas.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En el año 490 a.C., Filípides corrió más de 40 kilómetros entre Maratón y Atenas. Es una pena, pero con un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Schlichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño. Con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Els bars, restaurants i supermercats rebran multes si llencen menjar. A més, hauran de tenir recipients, reciclatges i tot el que calgui perquè els clients es puguin emportar el que no s'ha acabat, com ja està passant a Catalunya. Els que els sobri ho han de donar als bancs d'aliments. És el que diu el projecte de llei per reduir el malbaratament alimentari que ha aprovat el govern espanyol. Però nosaltres a Catalunya ja ho vam començar a fer fa un temps. Rosa García, directora general de Reserva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quant de temps fa que ho fem aquí a Catalunya?
Doncs aquí aquesta, la llei de reducció del malbaratament i les pèrdues alimentàries es va aprovar just el 2019. Ja, a Catalunya ja vam pràcticament 2 anys d'avantatge amb l'aplicació d'alguna de les mesures que es contemplen a la nova llei estatal.
I com està funcionant? S'està duent a terme això? Els restaurants ofereixen recipients reciclables perquè els clients es puguin, per exemple, emportar els aliments que no hagin consumit sense cap cosa addicional?
Cada cop hi ha més consciència i pensem que sí, que s'estan incorporant algun dels hàbits que la llei de malbaratament ja va establir. El que passa és que creiem que no són suficients o amb un aspecte prou important perquè realment es sigui transformant en una reducció efectiva del malbaratament alimentari. Encara continuem llançant molt de menjar i no només a la restauració, també als comerços i també a les nostres llars.
Uh-huh. Jo he vist que es calcula que cada persona llença 250 euros en aliments caducats cada any, que de mitjana corresponen a 31 quilos o litres de menjar.
Sí, efectivament. Aquest càlcul, no, que es fa a nivell també dels territoris, de fet pensem que està infravalorat. Segurament un dels deures que hi tenen les administracions, tant a nivell català com estatal, és justament fer aquesta nova valoració, aquest nou estudi, perquè les dades amb les que estem treballant encara són antigues. I segurament quan es faci un bon recompte de totes les fuites, no? Perquè al final són totes aquestes fuites, no? Aquests canals de malbaratament,
sí.
És possible que les xifres siguin inclús superiors. El qual és una bogeria, no? A nivell ambiental, de poder estar malbaratant tant de recursos, no? de poc valor dels aliments, i també a nivell social i econòmic.
Efectivament. Crec també, Rosa, que al llarg de la tardor, a escala europea, es tornaran a regular les dates de caducitat i consum preferent, no? La intenció és que la llei entri en vigor l'any que ve.
Això és un aspecte molt important, perquè el que s'està observant des de fa molt de temps és aquest mal ús o no acabar d'afinar bé amb tot el tema de quan utilitzem les dates de caducitat o les dates de consum preferent. Considerant que falta moltíssima pedagogia encara per fer, aquesta llei estatal que es va anunciar des del Ministeri, pensem que es queda curta, comença a plantejar que s'ha amb un termini de temps, es començarà a treballar per millorar la data de consum preferent, però pensem que hauria de sortir ja amb aquest tema solucionat i que la gent entengués que segurament els aliments tenen un període de consum bastant més llarg del que ens pensem.
Mhm. Certament, crec, Rosa, que tant supermercats com hipermercats el que haurien de fer és oferir descomptes, no? O destinar aquests productes alimentaris abans que caduquen per menjar animals o com a residus orgànics. Sé que hi ha alguns llocs que es fa, però crec que encara, com deies tu, falta pedagogia, no?
Sí, hi ha establiments que ja han començat a aplicar bones pràctiques en aquest sentit. Allò que vas a alguns supermercats i en uns comerços i ja pots veure, no?, a productes rebaixats amb un 30% o amb un 50% perquè s'acosta molt a aquesta data ja de consum. I això crec que és una cosa que estan començant a aplicar molts supermercats. Però potser no, encara no hem fet aquest socialitzar aquests conceptes i sobretot el tema de les dues lleis, tant la catalana com l'estatal, el que estableixen és la jerarquia i diuen que abans que es faci un mal bé un producte, primer s'ha d'optar per la donació, donar-los a les entitats, no només al banc d'aliments, a tot un seguit d'entitats, organitzacions, ONGs que ja estan treballant per poder aprofitar aquests productes. Nosaltres com a Reserva i Banc de Recursos, per exemple, tenim el projecte Pont Alimentari, que el que fem justament és això, fer aquest pont entre supermercats, restauració, hospitals inclús, amb entitats que en el tercer sector que també les poden aprofitar. Després poder-ho transformar, fins i tot amb aliment, no?, per animals. I per última instància seria doncs, que aquest menjar acabés doncs, sent compostat com a fracció orgànica que és o reciclat. Però el primer hauria de ser intentar buscar aquests canals per poder realment que es faci un ús alimentari de salut humana, no?, l'alimentació humana d'aquests productes.
Rosa García, directora general de Reserva i doctora en sostenibilitat, moltes gràcies, bona feina, i a continuar treballant perquè hi ha molta feina per fer, perquè la gent es conscienci del que està passant al món i de que no podem estar malbaratant a l'aliment. Gràcies, Rosa.
Moltíssimes gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Linterna, COPE Catalunya y Andorra, 7 de la tarde, 37 minutos. Oye, ¿te has dado cuenta que vas al súper y ha subido todo? El precio de todo, todo, todo. Y no solo del súper, también ha subido el gas, la compra y hasta los seguros. Pues mira, lo tienes muy fácil. Vete a la Mutua. Claro que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Aviam, a qui de vosaltres li agrada anar de rebaixes? A tu? Doncs no us perdeu la conversa que mantenim d'aquí una estona a l'Àlex Gonyi, president de la patronal del Petit Comerç, perquè sí, estem a punt d'entrar en èpoques de rebaixes.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues sí lo tenemos clarísimo, porque cuando llega el buen tiempo, ¿qué hacemos? Pues nos vamos quitando capas de ropa, la cara pues la dejamos ya al descubierto, porque la mascarilla, doctora Torrejón, buenas tardes, ya no la llevamos.
Hola. No.
Y eso hace pues que se empiece a ver esas caritas que hemos estado ahí tapando durante casi 2 años, y sí. Ahora aparece aquello de decir, oye, ¿puedo hacerme algo en esta época que hace sol, que voy a la playa y demás? Algo que sea así como para rejuvenecer rápido y que sea eficaz.
Pues mira, se puede hacer, es más, si quieres te digo 2-3 cositas que se pueden hacer con un costo económico, contenidísimo.
Ah, fenomenal.
Montse, pero contenido te digo que está al alcance de prácticamente todo el mundo, porque no estaremos hablando de un rejuvenecimiento facial en el sentido estricto completo, ¿no? Primero, tenemos que saber que a los coches viejos normalmente les salen más goteras, ¿no? Como por ejemplo yo, que puedo ser considerado un coche viejo, entonces claro, necesitas un arreglito un poquito más a fondo, ¿no? Pero hay edades donde evidentemente la persona es joven, no tiene signos de envejecimiento importante, pero a lo mejor con dos, tres toquecitos está realzando una belleza natural y el coste económico es baratísimo, ¿no? Bueno, pues a eso es lo que me voy a referenciar. Y además son técnicas perfectamente compatibles con la época del año en la que estamos. Es decir, es una época en la que vamos a tomar el sol. Yo quiero recordar desde aquí que abusar del sol no lo debemos hacer nadie. Es decir, que si nos vamos a exponer no pasa nada y que utilicemos una crema de protección alta, la protección 50. Y estas técnicas que van a realzar esa belleza natural y que si le añades ese poquito de color que podemos coger en el verano nos va a hacer vernos muchísimo mejor y sentirnos más guapos y más guapas, porque esto también puede ser aplicable a varones, sí. Son tres técnicas, ¿vale?
Venga,
una, las ojeras.
¿Las
¿vale?
ojeras?
Las ojeras es, yo diría que es un signo en la cara que entristece muchísimo, que aunque estemos morenos, fíjate lo que te digo, las ojeras están y te las notas, ¿vale? Y que, de hecho, como es un color oscuro, pues cuando la maquillamos la vamos a maquillar con claro, ¿no? Es
Exacto.
decir, a esa oscuridad le vamos a dar luz para contrarrestarlo. Pues bien, el tratamiento de ojeras con ácido hialurónico es una pasada, tiene un coste baratísimo, tiene un efecto inmediato y tiene una satisfacción de cara al paciente impresionante, ¿no? Porque ese aspecto de cansado se va rápido, ¿vale?
Perfecto.
Este uno.
Uno.
Segundo, el que podemos hacer a nivel flash y que también nos va a realzar un montonazo, los labios. Hacer o bien una hidratación de labios o bien hacer un aumento discreto en los labios, claro, contra gusto los colores, ¿no? Es decir, hay mujeres que les gustan los labios muy voluminosos, hay una tendencia que se ha puesto muy de moda que son los labios rusos, nosotros los labios rusos no lo hacemos, lo que pretendemos hacer es realzar pues la belleza del labio que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Aumentándolos un poquito, aumentando lo que es el perfil, o bien hay personas que dicen, no, yo no me quiero tocar nada de lo que es el volumen, lo único que quiero es una hidratación, ¿no? Es como que se vea el labio más bonito y poniéndome simplemente un poquito de brillo ya me realza. Pues bien, esta es una técnica que podemos hacer también a un coste contenidísimo y que parece que no, pero realza un montón. Es decir, tú piensas, cualquiera de nosotros, ¿no? Que te realzas un poco lo que es la boca, lo que es el contorno de la boca, y que un poquito de color y te pones un carmín un poquito rojo, un poquito rosa, subidito, y parece que vas maquillada completamente, ¿no? Entonces sería una segunda técnica que nos daría un efecto flash muy importante. Y luego una tercera técnica que es el tema pómulo, ¿no? Ahora se habla de lo que son pómulos de artista, ¿no? De actriz, donde se ve que el óvalo facial, el pómulo se marca un poquito más, se realza un poquito más, ¿no?
Sí.
Bueno, pues este tratamiento de pómulos también es baratísimo, es un tratamiento que se hace en una única sesión, es un tratamiento que realza muchísimo lo que es la belleza natural de cada uno de nosotros, ya sea hombre o mujer, porque en hombres también lo podemos hacer, lo que pasa que la forma del pómulo del hombre es diferente, ¿no? al de la mujer, es un pómulo más cuadrangular y el de la mujer es un poquito más redondeado, cambian las formas, pero el concepto es realzar lo que es la belleza natural, y por lo tanto estas tres técnicas, estos tres tratamientos, que sería la ojera, que sería el labio, ya sea hidratación o ya sea realzar un poquito lo que es el volumen y el contorno, y lo que es el tercio medio de la cara, lo que es fundamentalmente la parte de pómulo, pues son tres cositas que se pueden hacer por separado, que se pueden hacer juntas, que se puede hacer dos de ellas, según lo que cada persona necesite, que tiene un coste contenidísimo y que nos permite lucir durante todo el verano y el posverano de una manera muchísimo más guapo y más guapas.
Oye, pues qué maravilla. Apúntame que voy inmediatamente al Centro Médico de Estética Estar Bien,
¿eh?
A la doctora Torrejón. Voy a llamar al teléfono 93-414-3631, 93-414-3631, calle Muntaner 252. Y la verdad es que se nota la diferencia, ¿eh? Probarlo, esos tratamientos flash para rejuvenecer y vernos más guapos y guapas si cabe. Doctora Torrejón, muchas gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Adiós.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Colorín colorado, empate a uno.
Tras su empate contra Portugal.
Final del partido, empate. empate a dos.
Y su empate contra República Checa. España sigue su camino en la Liga de Naciones. Este jueves vive en COPE una nueva cita de la selección.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Desde las 8:30, Suiza, España.
Ataca, como no,
España, Manolo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
Les botigues de Catalunya ja tenen la vista posada a les rebaixes d'estiu 2022. Diuen que els dies amb descomptes als comerços s'allargaran durant gran part de l'estiu, amb l'objectiu de fer més atractius els establiments als ciutadans. Però quan comencen i fins a quin dia s'allargaran els descomptes? Doncs hi preguntem a l'Àlex Gonyi, que és el president de la patronal del petit comerç. Senyor Gonyi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti, m'imagino que hi ha ganes, després de la pandèmia, de tornar a la normalitat. Podem dir que aquestes seran unes rebaixes d'estiu normals?
Bueno, això és el que voldríem nosaltres i ens agradaria. Passa que cada vegada que comencem un estiu i vam poder les rebaixes, me'n recordo l'any passat, que va tornar a rebrotar tot el tema del Covid, i aquest any, doncs, bueno, tenim una incertesa, una baixada del consum molt important, una guerra aquí al costat, una pujada de l'energia... Bueno, hi ha una mica de por. I aquesta és una cosa que la palpem molt en el comerç i fa baixar el consum. Evidentment, no ens enganyem, encara que unes rebaixes el puguin reactivar, però els ànims dels nostres clients estan una mica baixos, francament.
Sí? Què hem de fer per animar la parròquia, senyor Gonyi?
Tranquilitzar-nos. Donar tranquil·litat i posar diners a la butxaca de la gent.
Efectivament.
I això són dues coses que en aquest moment no van gaire bé. No, ho dic molt francament.
Sí, sí.
Esteu en un moment que si parles amb algú... A veure, tenim angoixa. Hi ha una angoixa, hi ha coses que ens afecten i unes altres que ens poden afectar. El Covid encara hi és, encara que diguem que no, doncs encara corre. I la veritat és que hi posem tot el que podem, rebaixes, incentius... Però, clar, arribem on arribem. I llavors, doncs, bueno, també hem de comprendre que les rebaixes, sobretot les d'estiu també, siguem clars, ja no són el que eren, han perdut molta força, no ser obligatòries, diguem, d'alguna manera, nosaltres mirem de mantenir-les, l'1 de juliol mirem de mantenir-ho, però les que s'aguanten més són les d'hivern, les de després de Nadal. Aquelles encara tenen un parell de setmanes que tiren, però les d'estiu, francament, si no és pels ròtols que pengem i que recordem una mica que fem rebaixes, la veritat és que són poc reeixides.
Senyor Gonyi, les d'estiu seran, dèiem, les primeres rebaixes sense restriccions d'aforament, sense mascaretes sí, a l'interior de les botigues, sí. A diferència de les de l'hivern, que encara estava limitat l'accés de comerços al 70%. Exacte. En aquell moment, vostè, com a president de la patronal del petit comerç, senyor Gonyi, es lamentava que les restriccions afectaven sempre els mateixos i que vostès sí. Se sentien criminalitzats.
Sí, sí, perquè la veritat és que, home, vam tenir unes èpoques on bueno, ens ha costat moltes vides econòmiques dels nostres companys. Vull dir, molta gent, sobretot en el tema de restauració, en el tema de botigues no essencials, l'essencial, perquè, però, bàsicament, l'alimentació, i, clar, l'alimentació, doncs, amb tota la valentia, vam estar allà des del primer moment, però els altres que van tenir que tancar, doncs, els hi va costar molt car. I, clar, cada vegada que es prenia una mesura, sigui de confinament perimetral, sigui de confinament del que fos, es tocava a nosaltres, evidentment. Això és lògic, nosaltres estem al carrer. Nosaltres palpem al carrer, vivim al carrer i vivim als clients. I el que els hi passa als clients es passava directament a nosaltres. Uh-huh. I ho he passat molt dur. De veritat, han sigut 2 anys molt durs i ara que ha tornat una mica el turisme i que sembla que tornem a la normalitat, ostres, ens trobem en una situació econòmica global una mica preocupant.
Efectivament.
Tinc que dir així, perquè a més vosaltres ja sou els que també expliqueu les notícies i per tant sabeu com van les coses. No
I
cal
tant.
Que us ho digui.
I tant. Escolti'm, tot i que oficialment les rebaixes d'estiu començaran l'1 de juliol, en els últims anys són cada cop més les empreses que avancen la temporada de rebaixes d'estiu, no? A hores d'ara crec que la major part de les empreses no han confirmat les dades oficials d'inici de les rebaixes. L'any passat algunes marques ja van començar la temporada de descomptes el 25 de juny.
Sí, és que, mira, en teoria no existeixen els temps de rebaixes marcats, eh? O sigui, no hi ha obligatorietat de complir una normativa, no hi és. Nosaltres estem intentant que la memòria del nostre públic recordi les rebaixes i les recordem a través d'això, però no hi ha, bueno, hi ha una llibertat per fer rebaixes o descomptes durant tot l'any com vulguis. Això està claríssim. Hi ha una doble legislació, la catalana i l'espanyola, i com que l'espanyola d'alguna manera té un rang diferent, doncs hi ha una liberalització d'aquest tema. Després no ens podem oblidar que tota la venda online sempre va acompanyada de descomptes, rebaixes, i això doncs, no ho para ningú. O sigui, tot l'any podem tenir rebaixes. Per això queda bastant desvirtuat el model d'estiu, més que res, torno a repetir, perquè són, sempre van estar molt diferenciades les d'estiu i les d'hivern. Potser perquè les d'estiu el públic, diguem-ne, autòcton no està fora de lloc i estem més per altres coses, que les d'hivern sempre han sigut molt més potentes que les d'estiu. Ara, miri, ho hem d'aprofitar tot, repeteixo, i les farem i les marcarem, les ensenyarem, les recordarem, però ja li dic, una setmana i mitja, dues, i després tot el que és posar cartells, i ja sabem que s'ha acabat.
Escolti, amb això del canvi climàtic, clar, abans aprofitàvem les rebaixes per comprar, doncs, producte, sí. Diguem-ne, de temporada, ja m'entén vostè, no? I ara, sí, potser en ple agost hem de portar un jersei de màniga llarga i en ple estiu...
Sí,
la cosa... Ens hem tornat una mica bojos amb això del temps, no?
Bueno, és que, precisament, les rebaixes anaven una mica lligades amb això.
Efectivament.
Encara que les rebaixes poden fer de qualsevol article, eh? Però tots sabem que les rebaixes, bàsicament, eren amb un parament de la llar o amb roba. Vull dir, l'altre... Les grans rebaixes, el 70% i tot això. Clar, si tu vas a comprar una nevera amb rebaixes, segurament en trobaràs de rebaixades,
sí.
Però trobaràs un 5%, un 10%. Vull dir, uns marges molt diferents, no? Però, esclar, les grans rebaixes, aquella típica foto que veiem històricament del Corte Inglés que s'obria a la porta i entraven aquelles senyores...
Me'n recordo, sí.
Escolti, sí, no fa tants anys, però bueno, aquella és una foto icònica amb el tema
sí,
aquest
de sí, casa, sí.
No? I clar, et resultes ara que no, això ja no hi és, i evidentment, bàsicament era roba. I la roba, sí, anava lligada a la climatologia. Bueno, ara potser està tot una mica més esbojarrat, però vaja, d'alguna manera el temps ara mateix doncs, tindria que comprar la roba d'estiu.
Aquesta
és la realitat, no?
Sí, sí. Escolti'm, què pensa vostè de que les botigues en zones turístiques poden aixecar persianes els festius fins al 15 de setembre? Això farà revifar una mica la venda de petit comerç?
Això, un dels que ho va signar i vaig ser jo. Vull dir que li puc dir que vam estar molt contents de poder-ho fer. Més que res, a veure... Els resultats seran els que seran, eh? Perquè després nosaltres, evidentment, tant nosaltres com els sindicats, com les altres organitzacions que van firmar aquest acord, la Generalitat i l'Ajuntament, doncs d'alguna manera ens van posar d'acord amb una cosa que he dit. bastant difícil de portar a terme a Barcelona. Hem estat parlant de Barcelona i de les zones de Barcelona, no de tot Barcelona tampoc. Llavors, clar, nosaltres vam voler-ho fer aquesta vegada perquè passàvem, sortíem de la pandèmia, precisament, no? I com que començava a arribar aquest turisme que ens ha faltat 2 anys, vam dir, ostres, provem a veure si obrim els diumenges, aquests diumenges d'aquests 3 mesos, eh? I, bueno, a veure si vin aquests diumenges, ho animem, perquè, escolti'm, després de passar tan malament 2 anys, a veure, la realitat és que les dades que tenim encara no són definitives, ni molt menys, perquè fa un mes que ho hem engegat,
sí.
I al final farem un balanç, ja veurem com anirà. També hem de comptar una cosa, el comerç de tot Catalunya, de menys de 300 metres, pot obrir qualsevol festiu.
Sí.
És a dir, clar, aquí de vegades el que passa que tenim tants talls d'aquests temes, no? Per exemple, aquest diumenge que obrirem de vacances, el dia 1, el dia 3 és diumenge, m'assembla. No sé si no vaig errat, eh?
Sí. El divendres 1 de juliol és, això com dèiem, divendres, i el diumenge següent és el dia 3 i els comerços poden obrir lliurement.
Vale. Però aquest és un altre diumenge. És un dels diumenges de lliure, que havíem ja decidit que s'obrís, diguem-ne, en el Consell de la Generalitat, en el Consell de Comerç. Per tant, aquest té un altre horari, aquest té un horari normal. No entra dintre de l'horari d'aquest pacte que hem fet a Barcelona. Perquè el pacte de Barcelona és de 12 a 8. O sigui, l'obertura d'aquests festius a Barcelona és de 12 a 8. I, en canvi, aquest diumenge, com que és d'obertura ja de la normal que ja havíem marcat per tot Catalunya, aquest serà d'un horari normal. Això dic que hi ha diverses coses que dius, bueno, aquí puc fer o no puc fer? Però seria allò de preguntes freqüents, no? Tenies que fer preguntes, però bueno, en definitiva, el que volem i que ens costa de reconèixer-ho és vendre, és que el client estigui content, és que tinguem de tot, que també aquest és un altre, també tenim una mica de problema.
Exacte.
Segons quin gènere, ha hagut una mica d'augment de preus, ha hagut, evidentment, a la gran pujada de l'energia.
Sí.
I, clar, tot això no ens ajuda, i som conscients, però, clar, tampoc podem fer-hi més. Nosaltres per Nadal vam aguantar els preus, però ja passat Nadal vam veure que l'energia seguia pujant i vam dir, escolta, apliqueu-ho, perquè si no acabarem nosaltres a l'hora d'això.
Sí, ara és el que toca, esperem que arribin millors temps, però deixarem molt clar que el divendres 1 de juliol és quan començaran les rebaixes d'estiu 2022, aquí a Barcelona i a tota Catalunya, i que finalitzaran el 31 d'agost, i per tant les rebaixes duraran exactament 2 mesos. Jo no vull perdre aquella bona costum d'anar de rebaixes, així que, senyor Gonyi, espero i desitjo trobar-lo en alguna de les botigues, tot i que vostè és el president de la patronal de Petit Comerç, segurament que es trobarà en alguna d'aquestes botigues fent les seves compres com cal.
No ho dubti. I us agraeixo molt la informació que doneu i l'empenta que doneu en aquest moment. Us agraeixo molt, eh?
Entre tots fem força, senyor Gonyi. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu.
Doncs ja teniu una cosa a fer a partir del mes de juliol. Rebaixes, que sempre va bé, eh? Està una mica tranquil, no?, allò de treure el neguit. Està bé. Bueno, nosaltres marxem, tornarem demà a la mateixa hora aquí a COPE Catalunya i Andorra, a la Linterna. Ara us deixarem amb Ángel Expósito i la seva Linterna. Però recordeu que a 9:15, Tiempo de Juego, en directe, per transmetre aquest partit de Suïssa a Espanya. Nosaltres ens acomiadem. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Més informació, COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Fins demà. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar, amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
El próximo domingo, 12 de junio, Escuela de Todos te invita a una